Dos minuts passen d'un quart de deu del matí. Obrim ja la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir, avui en companyia de Neus Sotomayor. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Àngels Ponsa, bon dia.
Bon dia.
Jordi Casas, molt bon dia. I la tertúlia fa una estoneta que ha començat ara per tothom. I us deia que podem obrir molt ràpidament per fer una ronda sobre, bueno, les repercussions que està tenint, com s'està vivint i què representa la mort de Fidel Castro, quin futur penseu que li espera a Cuba, tenint en compte que des de l'altra banda Trump ja comença a amenaçar, a posar fi a aquest desglàs que va començar Obama. Sembla que s'han canviat les tornes i no hi haurà manera d'avançar com s'esperaven molts. Però tot està per veure, encara.
Bueno, començo jo. Sí. Bueno, jo crec que en realitat la mort de Fidel és una mort més simbòlica que una altra cosa, no? Que el canvi que, vull dir, fa 10 anys ja que està al poder, 10 o 7, no?
Des del 2006.
10. Doncs 10 anys. Està al davant, sí, sí, el seu germà, que les coses han anat canviant i que realment el canvi serà quan el Raül deixi el poder i veurem qui el succeeix i si es manté aquest esperit o canvia radicalment. Però jo crec que el que farà canviar més, ara mateix, el que té més, pot fer canviar més Cuba és Donald Trump, més que
els propis cubans.
I no sé, i no pinta massa bé el que està, no? Sembla que vol canviar les polítiques d'obertura d'Obama, sembla que vol... Que si alguna cosa l'atura i no fa canviar tant, serà que els empresaris americans han començat a invertir a Cuba. I això és l'única cosa que potser el fa reflexionar, però si no, per ell tornarien, crec, a la situació d'embargament anterior.
Bueno, l'embargament encara està...
Bueno, sí, eh? Però la situació dura, diguem.
Home, jo crec, a veure, en primer lloc, clar, el Fidel Castro ha marcat tota una època a Cuba, això és evident. I el balanç, bueno, és complicat, complex i divers, no? Jo crec que s'ha de fugir tant d'un tòpic com un altre. Dic que tant del tòpic de dir que això ha sigut una meravella i tal, com de sigut un horror. Jo crec que com la gent més o menys amb criteri ha dit, bueno, hi ha clars i obscurs, no? Hi ha aspectes molt positius des d'un punt de vista material, de condicions de vida de la gent, i després hi ha aspectes derivats del partit únic i totes aquestes coses que evidentment no són envejables. De totes maneres, hi ha un tema objectiu i que era la prova del cotó a partir d'ara, i home, si s'acaba l'embargament dels Estats Units i tal, hi ha unes condicions objectives diferents, per tant, és el moment de demostrar que realment Cuba pot tindre un règim diferent, no?, i ser una altra cosa, però clar, si això ho tornem enrere, i el Trump, com val tantes altres coses que ha amenaçat, que jo espero que no faci cap de les que ha dit, però bueno, això ja ho anirem veient, torna a la línia dura i a l'embargament, i aquí no ha canviat res i tal... ens tornem a quedar amb les ganes de veure si realment Cuba pot fer un viratge cap a un règim més flexible, més democràtic, més amable, i els cubans que vulguin tornar que tornin, no? Però, bueno, si tornem a la Guerra Freda, perquè un país poca força té i poca cosa d'Estats Units respecte a Cuba, tornarem a estar les mateixes, no? Vull dir que... No ho sé.
Sí.
Sí, de vegades hi ha coses que depenen més dels altres que de tu mateix, no?
Jo podria estar bastant d'acord amb això que deien Jordi i la Neus també, no? Més aviat podem fer balanç que no pas predir el futur, perquè el futur és com molt incert, eh? Hi ha moltes incògnites que desconeixem en aquest moment com acabaran. Si ens guiem pel que es diu, tenen mala perspectiva.
Sí, mala peça al talent.
Exactament. Si potser doncs, hi ha algú que hi posa seny, poden ser millors. En tot cas, com a balanç, a veure, jo... i és veritat que és... En la història de Fidel Castro hi ha clars i obscurs, com deia el Jordi, però en tot cas, lluny d'idealitzar-la, perquè penso que una revolució, per molt que hagi estat una revolució, si ha acabat en una dictadura, doncs ja no és una revolució, i la falta de democràcia a Cuba és una realitat, També és veritat que doncs, en altres aspectes de, doncs, de la vida i de la política hi han hagut coses positives. Hi han hagut doncs, a nivell sanitat, a nivell educació, doncs, hi han coses potser a valorar, però és clar, quan ja estan sota una manera de fer tan poc democràtica, a mi d'entrada ja soc una mica reticent, no? I també bé, com a anècdota potser comentar que és un punt estrany doncs, que els seus funerals, el seu comiat a nivell d'estat espanyol hi vagi el rei emèrit, com li diuen, el rei Joan Carles, i a nivell català hi vagi la CUP, no? Vull dir que ja demostra doncs, que és un tant controvertida la cosa, no? Que no
aquí és... trobem els claus oscurs.
Exacte, no? Que no estem en un espai centrat, un espai allò àmpliament centrat, no vull dir un centre-centre, però sinó un espai centrat. En fi, s'haurà de veure el futur. De moment, aquests 10 anys de govern del seu germà doncs, han estat pràcticament iguals i ha seguit pràcticament la mateixa línia, no hem evolucionat, no s'ha evolucionat gens o molt poc, ha sigut sí, més un maquillatge, sí. Jo crec que ha sigut més un maquillatge que altra cosa, i clar, de fet que hi ha qui et substitueixi, ja sigui el teu germà, això, per línia és que arriba com una casa com una casa real, això, sí. No? Vull dir que també cal dir les coses pel seu nom.
Tan poc democràtic com aquí, eh?
Exactament, a nivell de casa real tan...
Per això hi deuen el rei emèrit.
Ara això és el que deia.
Donem la benvinguda bon dia, a Toni Ramon.
De totes maneres, les relacions diplomàtiques, les relacions entre països i entre d'allò sempre són molt a vegades poden haver-hi ser rares, perquè, per exemple, el Castro tenia una certa admiració per en Franco per la seva capacitat de plantar cara als Estats Units, per exemple.
I era molt amic del Fraga.
Per la seva ascendència gallega, i tenia molt bona relació amb el Fraga i tal. De totes maneres, a veure, amb el tema de Cuba i, evidentment, un règim, no sé si dictadura, però sí que excessivament rígid políticament i mancat de mecanismes democràtics, també s'ha de relativitzar quan dius, bueno, clar, és el papus i tal, i llavors resulta que els mateixos països que Cuba és el papus estan tenint relacions diplomàtiques excel·lents amb dictadures més sanguinàries i,
bueno,
escolta, Aràbia Saudit, no sé, Aràbia Saudita, que és menys Turquia i tal, escolta, a veure, d'acord, jo no sé qui defensaré el model cubà, però sí que no negaré uns avenços socials i socials, sobretot, inqüestionables. Ara, no ha sigut una dictadura d'aquelles sanguinàries, és que s'ha dedicat, en canvi, hi ha dictadures supersanguinàries i que, escolta, hi hem tingut unes relacions diplomàtiques excel·lents.
Sí, els rebem abraçades.
Perquè estratègicament ens interessava, no? Dius, bueno...
tenim coherent una cosa com l'altra.
S'ha relativitzat tot. Democràcia, vale, a Cuba, a tot arreu.
Sí.
Tanquem la ronda amb la intervenció del Toni, que el Toni parlàvem sobre quin és el futur que li espera a partir d'ara a Cuba, tenint en compte, a més, que Raúl Castro ja ha anunciat que continuarà 15 mesos, segons ha dit el capdavant del govern. Una mica de transició, sí, evidentment.
Per acabar amb el seu germà, no? Suposo que és la pròpia lògica del sistema, no?
Toni.
Què li espera? Bueno, no sé predir el futur, però...
No tens la bola.
Aquí m'ha estat d'acord que depèn del Trump. Depèn del Trump o del Trump, en molta gran part.
Depèn del Trump, tot i que també és veritat que Trump pot... o sigui, diguéssim que un president nord-americà simpàtic, com pot ser Obama, podria facilitar, no?, una transició i la millora de les relacions... Jo crec que un president no simpàtic, per no dir una altra cosa, com Trump, això ho impossibilita. Sí, també fa gràcia sentir a Trump parlar de drets humans a Cuba quan li hem sentit dir tot el que arribat a dir de la immigració.
Acaba una unitat al seu amb treballadors sense indocumentats, encara que els vol fotre fora.
Molt bé, no, per tant, és tot plegat incoherent. A veure, és difícil predir-ho. Jo, malauradament, penso que cada vegada més el capitalisme anirà posant peu a Cuba de manera irremediable i ho veig com, bueno, com un, diguéssim, un problema pels que pensem diferent. I també els que pensem o els que hem vist que tot allò que ens havien dit, aquella pastanaga que el capitalisme et posa al davant, doncs de que tots podem ser rics, no? I que l'Estat doncs, serà demòcrata mentre hi hagi, no?, un lliure mercat, no? Això ens ho posem al davant. Hem vist amb la crisi econòmica a Occident doncs, que això no és així i que els poders econòmics han fet i desfet i que els bancs centrals han fet i desfet i que en el cas europeu doncs unes institucions europees lligades al capital doncs ens han demostrat que aquest tampoc és el camí. I per tant, crec que hem d'obrir doncs, a tot arreu, no?, una reflexió profunda, perquè tan poc democràtic es pot considerar el que ha passat a Cuba doncs, sense mecanismes de control democràtic, per entendre'ns, com el que està passant a Europa. Per tant, crec que no podem donar lliçons a ningú i, malauradament, penso doncs, que hi posaran el peu i diguéssim que el somni de la revolució cubana, els grans avenços socials, el bon posicionament que té Cuba, i no ho diu Cuba, sinó que ho diuen organismes internacionals, com per exemple l'ONU, amb índex de desenvolupament, d'educació, de desenvolupament humà, educació, etc., doncs es anirà malauradament perdent per culpa d'aquesta petjada capitalista.
Avui no discutirem perquè és llaríssim, però tu has encetat un bon tema, no? Vull dir, si l'exemple del pas del socialisme real a Cuba i tal, el capitalisme ha de ser com els països de l'est, anem aviats, no? Perquè una de les coses que s'ha demostrat és que l'entrada a sac del capitalisme a aquests països no ha deixat ni un valor, no ha deixat res, ha sigut una fet tàbula rasa, i mirem ara les actituds de països com Hongria, Polònia, l'altre dia o Rússia, l'altre dia vaig veure un programa, no sé quina tele, perquè no sé quin, vaig canviant i no sé quins canals miro, però sobre el tema de l'homofòbia a Rússia és algo increïble, no? I a vegades aquests canvis sobtats de xoc donen resultats tremendos, no?
Jo espero
que Cuba, jo sé que Cuba siguin prou intel·ligents per el canvi que hagin de fer, que el facin, diguem, controladament, que es diu, perquè aquestes teràpies de xoc són terribles, no? Passar d'un, aparentment d'un model a un altre en 15 dies, és una reflexió molt llarga que avui no podem desenvolupar aquí.
Canviem de tema i tornem cap a casa per parlar de pressupostos, que és el que s'està treballant aquests dies entre Junts pel Sí i la CUP, que sembla que ja arriben a acords i, per tant, si hi ha acord i s'aproven aquests pressupostos, no hi haurà noves eleccions, no? Que era, diguem, l'advertiment que va fer el president Puigdemont a l'espera de tenir el suport dels copaires. Al final es gravaran les grans fortunes. Sembla que s'ha fet el tràmit.
Segons diuen, és l'impost aquest que sembla que acaba s'acaba d'arribar a un acord, és sobre grans objectes de luxe, per entendre'ns, des de cotxes, vaixells o immobles, que van a nom de les empreses i no d'una persona física, no?
Això per no tant, es grava les grans fortunes.
Jo crec que aquest és una de, entre altres, hi ha altres impostos que estan sobre la taula. La veritat és que el contingut en detall dels pressupostos no el conec. Sé que avui entren a govern i que després de que els aprovi el govern, el vicepresident Junqueras els porta al Parlament, els explica als grups parlamentaris i després als mitjans de comunicació, però no conec en detall. Aquest sí que ha sigut un dels últims acords que sé que s'ha arribat.
Que es van trair, es va tramitar ahir.
No han acordat i aprovar els pressupostos. El que han acordat és que entrin a tràmit
la tramitació
al Parlament, que hi hagi el període d'al·legacions o de
modificacions
a la totalitat.
Exacte, per això dèiem que s'està treballant en el tema.
I que està previst que es votin cap al mes de febrer. Vull dir que encara queda tot un període de 2 mesos, no? 2-3 mesos.
Sí, el pal de febrer, sí.
Amb què veurem si realment s'acaba acordant o no. El que han acordat ara, perquè el que va passar en els anteriors pressupostos va ser que no es va arribar ni tan sols a portar a tràmit, sí, perquè la CUP ja es va vetar en aquell moment. El que sí que ha acordat la CUP és deixar que entri aquest, no, que entri en aquest procés i veurem quins són els acords i quin és el resultat final. Jo crec que encara
sí, ara es va treballant de les negociacions amb tots els grups parlamentaris, també, no només amb la CUP, sinó que hi ha Catalunya Sí que es Pot, hi ha doncs, altres formacions polítiques, el PSC...
Per aprovar-los, crec que amb els de Junts pel Sí la CUP ja és suficient, no?
Sí.
De tota manera...
Sí, però en tot cas, al marge de l'aprovació, les negociacions i a les comissions, doncs,
i les esmenes
poden ser de tots els grups i s'acabes negociant amb tots els grups, no? Perquè com més coses puguis incorporar de les diferents opcions polítiques, millor, no?, per uns pressupostos.
De tota manera, jo, bueno, no conec els detalls, però ja tinc entès de parlar. A veure, el que se'ns acaba d'anunciar és una excusa per poder-los aprovar. Amb el full de ruta ja sobre la taula s'han d'aprovar i els aprovaran, perquè llavors es tracta de veure com es presenten, no? El que s'està plantejant és gravar aquells béns que en aquells moments s'amaguen com a béns empresarials i no, escolti, sí, això és de vostè, sí, el iot aquest, el cotxe aquest, sí, i vostè paga. Bueno, a veure, gravar la gran factura seria pujar, gravar l'IRPF dels que tenen uns ingressos superiors a X diners, recuperar una sèrie de la desfiscalització fiscal que es va fer fa uns anys amb l'herència, jo sé què, i això sembla ser que no es tocarà. Per tant, no vull tampoc prejutjar, però a mi em sembla que el que s'ha intentat i el que s'intentarà, i té una certa lògica, és presentar alguna cosa que justifiqui efectivament que té una majoria darrere que és d'allò. No sé quantificar el que representa això, perquè no se sap quina és la base imposable, ni s'ha fet càlculs i tal, i per tant, a veure, jo fins que no tingui més elements i senti més opinions i senti si quines eren les alternatives i si les alternatives produïen més ingressos a curt termini, etc, etc, no puc parlar, per tant...
El que està clar és que és un pressupost que creix un 4,7% en despesa social i això, bueno, això d'entrada ja és una bona notícia. Sí,
clar, només faltaria que
no, no, però, la despesa social. Bé, però no sempre ha sigut així, tampoc.
Podria minvar, sí, clar, depèn de qui ho governés.
Exactament, no? exactament. Sí, 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 un 4,7% en despesa social i que les conselleries, els departaments que creixen són el Departament de Salut, d'Educació, d'Afers Socials i...
Però, però ara el debat estava... el patat de les despeses tenim bastant clar i es podrien posar d'acord quines són les prioritats i segur que discreparíem en poc. El debat està en els ingressos.
El
que es vendrà no és la paraula. El que s'explicarà i s'intentarà justificar i argumentar positivament serà els canvis que hem fet en els ingressos per dir, escolti, hem sigut capaços de recaptar més per fer més polítiques socials. Llavors el debat crec que està centrat als ingressos. Llavors jo quan sàpiga exactament el caràcter d'aquestes noves figures impositives, el que representen i a qui graven, podré opinar en aquests moments, dir les grans fortunes... Al final no sé què acabarà gravant ni quanta gent afectarà. Per tant, deixo la meva opinió a tindre més elements. No vull prejutjar una cosa que en aquests moments no tinc prous elements. No, quan els tinc, opinaré més contundentment.
Els deixem mentre que continuï.
A veure, en tot cas, jo crec que és una tramitació pressupostària més normal de que la que vam tenir l'any passat. Jo crec que l'any passat
no
va haver-hi tramitació perquè ja no es van acceptar tràmit en el Parlament amb el nou de la CUP, que jo particularment puc sentir-hi simpaties i puc compartir molta ideologia amb la CUP, però no vaig entendre aquesta votació en el sentit de que no t'obliga una tramitació a després donar-los el suport en els pressupostos. Per tant, ara, jo crec que tampoc Junts pel Sí pot tirar coets, vull dir, això pot acabar doncs amb un jardí de roses o pot acabar amb un castell de focs que ens convoqui, que ens porti a eleccions. Per tant, siguem optimistes, perquè com a mínim es tramiten, però bueno, a la guai, no?, de què presenta cadascú. Jo crec que està més garantit el no de Catalunya Sí que es pot que no el de la CUP, no? Jo crec que la CUP té recorregut, ho intenta, i és normal, com en tot país on hi hagin governs o hi hagin coalicions parlamentàries necessàries doncs, per tirar endavant pressupostos i donar estabilitat a un govern, doncs que al final tothom dona i tothom ha de cedir. Per tant, entenc doncs, que dins de Junts pel Sí, la branca més liberal de Convergència, doncs, o de l'antiga Convergència, no en deu voler ni sentir a parlar del que és augmentar la pressió fiscal a les grans fortunes, és normal, no? Diguéssim que és el seu ADN polític, i la CUP ens portaria doncs a, jo hi comparteixo bona part del seu argumentari, doncs a uns impostos molt més progressius, no? Perquè al final, resumint i sent planer, que pagui més aquell qui més té, no? I el camí iniciat és bo, jo crec que començar a destapar totes aquelles estratègies, allò del fet a la llei, fet a la trampa, no? Que és tan lladí, doncs és bo que es comenci a destapar, però no ens podem quedar només amb els vaixells, els apartaments de luxe o els cotxes. S'haurà d'anar més enllà. Que ara serà més o menys possible segons les forces de cadascú? Bueno, ja ho veurem. Però al final començar a desenmascarar, no? És com en el seu moment quan es va tramitar, i això va ser el govern central, que tot aquell treballador que rebi vals pels vals menjador, doncs això també tributi, a mi em sembla perfecte, perquè al final és anar camuflant sous i beneficis, doncs que deixen de tributar. En tot cas, no és comparable el val del menjador amb el llot de luxe, eh? O sigui, hi ha la tramitació en aquests moments.
Hi ha llots i llots.
Hi ha llots i llots, i és evident que hi ha llots que amb una empresa de construcció no sé què hi fot un llot.
És que al final això és un frau, l'únic que està dient és que exacte. No deixarem que es cometi un frau amb la declaració.
És una manera de fer un ingrés important, lluitar contra el frau.
Això serà important.
Lluitar contra el frau?
Camuflar la casa de la muntanya, o el lloc, o el cotxe de luxe.
En nom de
l'empresa, això senzillament és un frau.
No sabem quina és la base imposable, ni com es podrà agafar pels pebrots aquesta gent, que aquesta és una altra. Perquè ha fet la llei, com dius, feta la trampa, i les empreses tenen una sèrie...
Però que això no es modifica els ingressos, això senzillament ser curós amb com es controla.
Home, modificar els ingressos, si realment el base imposable és gran i els enganxes a tots i els fas pagar, sí que és modificar els ingressos. Ara, en aquests moments, no tenim ni idea de quin és l'impacte.
Però que és modificar els ingressos no per un canvi ideològic en la concepció dels ingressos, sinó per ser curós i per no permetre el frau que s'està permetent ara. Per tant, jo no veig que això sigui una gran notícia.
Això no és canviar el sistema fiscal i fer-lo més progressiu.
Però tinc la sensació que tampoc que no ens quedarem aquí. Tinc aquesta sensació. Evidentment no tinc informació primera mà de cap banda.
A final de mes de desembre ho sabrem, no? El dia 20, 21 i 22 em sembla que hi ha el debat de pressupostos.
A veure, independentment de qui acabi votant, la dinàmica parlamentària porta que la gent fa propostes. I si hi ha voluntat per part de la majoria d'incorporar propostes en el sentit d'una major progressió fiscal, doncs, bueno, si s'incorporen, s'incorporen. I si no s'incorporen, no s'incorporen. Però al final ja ho veurem. Sí. I això donarà el resultat a la votació que hi hagi.
Sí. A final canviant, de desembre, el dia 20.
Canviant de tema, i un tema que també ens afecta a tots absolutament, és aquesta proposta que llença la Generalitat en referència al pla de la reforma horària. Mm-hmm. Una reforma horària que...
A mi no m'afecta perquè em seguiré aixecant.
Molt bé.
Estàs clos. Reforma horària per tothom, excepte en Jordi Casas.
Una reforma horària que suposaria avançar, sobretot aplicada en els centres escolars, és a dir, començar la jornada a les 8, acabar a les 4, i darrere tot això, doncs, tot un engranatge...
Però sense canviar l'horari.
No, canviant l'horari, avançar l'activitat a les 8.
Avances l'activitat, en lloc de començar el col·le a les 9, comences a les 8.
Exactament.
Bueno, però a partir d'aquí...
No comença a les 9, es comença a 8:15.
Ja.
A dos quarts de nou.
O sigui, els únics que de moment han fet canvis horaris són els instituts, que els instituts sí que comencen a les 8 i a les 2 o quarts de 2, en segons quins casos. I, bueno, en el seu moment...
És clar, darrere de l'escola va tot l'engranatge social. Va el comerç, va les empreses, va tot.
És curiós la contradicció...
Perdona.
Pau, l'escola, com s'argumenta l'abans a l'escola?
Mira.
Com s'argumenta?
Discutim tot això i ens pren el lloc.
Quin és l'argument en positiu per avançar a l'horari d'entrada a l'escola?
Home, si avances l'horari escolar, la jornada l'acabes abans. Hi ha una cosa, i és que després de l'activitat...
Què beneficia els nanos, això?
Home, representa que arriben a casa a una hora, perquè els nanos no és només l'escola, sinó...
Hi ha les extraescolars que es fan després, no? O sigui, ara poden arribar tranquil·lament a les 8, les 9 del vespre, i a mesura que són una mica més grans, potser més tard i tot.
Però això, si no s'avança l'horari laboral, no servirà de res, perquè si els pares continuen arribant a casa a les 9 del vespre, o a les 8 del vespre, o a l'hora que sigui, els nanos, d'alguna manera, hauran d'estar omplint aquell temps fent alguna cosa.
No, evidentment que les empreses també hi han de contribuir i s'han de posar les piles.
Vosaltres no veieu que hi ha una contradicció entre intentar fer això i, per altra banda, liberalitzar els horaris comercials i permetre que tanquin les botigues a les 9? I que al mateix temps estem dient una cosa i l'altra. Que al mateix temps estem dient racionalitzar els horaris de feina, els horaris escolars i les vides familiars. I, per altra banda, estem permetent que els comerços obrin les 24 hores.
Estem barrejant dues coses, Neus. Reforma horària, espera un moment, la reforma horària s'està estudiant aquí i és fruit d'una comissió creada al Parlament de Catalunya, i l'horari i la liberalització dels horaris comercials ens ve de l'Estat espanyol, eh? Aquí no estem a favor de, al contrari, hi ha molts municipis que estan fent proves de fer racionalitzar l'horari comercial, molts. Mira, et diré, Vilafranca ho va fer, deu fer 7 o 8 dies. Potser una mica més, potser 15.
No, no, però recentment hi havia una població,
sí, però fan,
que feia tancament a les 7 de la tarda.
O sigui, i és una mena de... En molts municipis s'està creant això. L'Ajuntament, en col·laboració amb les associacions de comerciants, d'empresaris o el que sigui, fan proves i adapten per veure com seria, i després en fan valoració i de dir quins avantatges hem tingut fent això i quines dificultats. Per tant, jo separaria els dos debats. És cert que això que dius tu és una contradicció, però la liberalització ens ve de l'Estat espanyol.
No.
En gran part, sí.
En gran part. Això i qui aprova els dies d'obertura i tot això és la gent, és el
govern. Bueno, clar, això.
Hi ha una discussió sobre els dies.
Sí, però bueno, això són dies puntuals, no és tot per barrejar.
Però a veure, jo segueixo sense entendre.
A veure, un moment.
A veure, que és que tot, l'objectiu és que tot acabi abans?
Sí.
El problema, jo vaig participar d'una jornada d'Ara és l'Hora, que va convocar l'Ajuntament aquí a Sant Cugat.
Per parlar d'aquesta...
Bueno, em van convidar, diguéssim, com a Ateneu. En principi hi havia agents de totes bandes, jo hi anava com a tercer sector, per entendre'ns, entitats. I, clar, quan va sortir aquest debat justament de l'escola, jo aquí em surt una dèria, fins i tot em fa por perquè un pèl dictatorial. Diria que aquí el que cal és un decretasso, amb perdó de l'expressió. O sigui... No podem, o sigui, jo el que deia en aquella sessió és l'administració, perquè el titular era l'administració com a exemple del canvi. Jo deia, escolti, l'administració com a exemple de què? Si tenen un horari que entre 8 i 3 fan totes les seves hores, quin exemple ha de donar l'administració? Si a les tardes hi vas i no hi ha ni el 80%
bueno,
del personal,
mira,
que ja no hi són.
Els plens ja canvien el seu horari, no, els avancen a les 4 de la tarda. Això també
però després,
així podran fer més
forma hores. Forma part de la reforma horària.
Però mira, l'escola, és evident que l'escola no és un canguratge. Però no oblidem que també fa de canguratge. O sigui, això tampoc ho podem perdre de vista. I el drama de la secundària... A Sant Cugat no en som conscients pel poder adquisitiu que té Sant Cugat. O sigui, el que no pot ser és que nanos de 12 anys, a les 2 del migdia, campin sols pel carrer. No pot ser, perquè els pares no hi són a casa. I ja et pots entossudir amb tota la reforma horària que vulguis, que fins que, repeteixo, no hi hagi el decret de que les empreses i el món comercial també faci aquests horaris, els nanos camparan a les 2 pel carrer, amb el problema que això suposa. Torno a dir a Sant Cugat, com anem muntats en el dòlar, diguéssim que no hi ha problema, contractem extraescolars, paguem menjadors, i tot...
A Sant Cugat hi havia instituts que oferien aquests extraescolars al propi centre.
Exacte,
és que
sí.
Fan menjador escolar i extraescolars de manera que els nens acaben sortint a les 4, a quarts de 5, com si a l'horari escolar... Però a costa de què? De privatitzar una part de l'horari escolar. O sigui, fins ara l'horari escolar públic era de 9 a 5 o ara aquí a Sant Cugat de 2:15 a 9 de 2:15 a 9 o 2:15 a 5, no? Què fem? Escurcem l'horari aquí a Catalunya, escurcem l'horari de 8 a 2 als instituts, i què passa? Que de 2 a 2:15 a 5 els nens poden estar a l'institut, però pagant, quan abans sí, pagaven el menjador però no pagaven l'horari, doncs ara els tens fent extraescolars o sala d'estudi o esport o el que sigui fins 2:15 a 5. Què hem fet? Privatitzar una franja horària, una part de la franja escolar, i anem cap aquí, igual que a la universitat.
I d'uns horaris que el món real no és aquest. O sigui, l'administració, el funcionariat, que jo a vegades sóc molt crític, no amb el funcionari finalista, diguéssim, no amb metges, infermeres, mestres, sinó amb aquells que estan tancats en un despatx pensant procediments, que penso que en tenim masses, de tant en tant haurien de sortir i veure el món real. Perquè al final, quan el nen el surt a les 2, els pares, insisteixo, no hi són. No hi són, perquè estan treballant, perquè els horaris laborals no són...
Ha d'anar conjunta, no pot ser només una reforma escolar. És una reforma horària de la societat, que ens hem de
mentalitzar.
No,
home, a veure... Tots a una.
Jo crec que potser el que ens falta a tots plegats, que estem aquí ara asseguts, és la informació, perquè aquesta ha sigut una comissió que, mira, fa un any llarg que està treballant, que la lidera en Fabià Mohedano, i que ha agafat amb molta gent i ha parlat amb moltíssima gent, i han hagut moltes compareixences, i a nivell de govern, doncs, des de presidència també s'ha treballat molt, i que alguna cosa ens deuen poder explicar interessant, sí, no? I que valgui la pena reflexionar.
No, però jo estic molt d'acord, o sigui, estic d'acord amb els objectius de l'Ara és l'Hora. Totalment d'acord, ja estic, de fet.
No,
el que passa és l'aplicació, de dir, al final haurà d'haver-hi una autoritat real del govern a l'hora de modificar els horaris laborals de la gent.
Se suposa que no això anirà acompanyat.
O no, el que depengui de la funció pública. Estem perduts.
No és només un problema d'horaris, és un problema d'hàbits.
També.
Jo que això no s'acaba. Primer, jo aquestes coses a vegades penso que a qui favoreixen, sobretot, està pensat en mentalitat funcionarial. No? Suposo que els mestres deuen estar molt contents, pagaran abans i no sé què, no? Però després, els nanos, és el que deies. I després hi ha altra cosa. A veure, tu ja pots decretar que si els executius d'aquest país segueixen treballant fins als 9 del vespre, perquè es treballa més hores que mai, sobretot el que té una professió liberal, tal i qual, el problema és el mateix. Si no acabes d'hàbit i entens que has de plegar a les 6 per estar amb els teus fills i tal... Serà el mateix la història.
No, Jordi, però els hàbits es canvien si vas canviant coses. Si tu vas
hàbits
canviant...
de mentalitat, de dir, escolti, no però... cal que treballi 9 hores al dia o 10 hores al dia.
Clar, però això es canviarà si va canviant tot, si va canviant l'escola, si va canviant el comerç, si van canviant els espectacles, i llavors tu t'adaptaràs com qualsevol.
Mira, ara n'acabes de dir una, Neus, que amb els anys, fixa't, en aquests darrers anys els espectacles comencen molts a les 8.
Sí, que abans començaven a les...
Que començaven a les 10 i alguns a 2:15. Jo havia anat a espectacles que em tocava fer seguiment de programació cultural de país, que començaven a 2:15, i dius, te n'anaves a dormir de matinada d'entrada, amb la qual cosa l'endemà la societat i tot comença.
I la pel·lícula i la sèrie d'èxit comença a les 11 de la nit.
Bueno, però això també, els horaris televisius televisió. Hauran de canviar.
Jo no sé si recordeu abans...
No sabem quina és, però que comença a les 11.
Miro, però
depèn de les cadenes, no?
Jo em quedo amb Merlí i mireu ja, per mi Merlí ja la gravo i la miro un altre dia, perquè ja és massa tard. Jo el Cracòvia me'l carregaria ràpid, o el faria després, diguéssim, i la sèrie d'èxit la posaria just després del Telenotícies. I en tot cas, no sé si recordeu que abans els Telenotícies tenien horari d'hivern i horari d'estiu.
Sí.
Que el Telenotícies era a 9:15, i a l'estiu es feia a les 9, i es va quedar a les 9 i ja no ha tornat enrere.
Llavors, és veritat, és a les 9.
Bueno,
sí,
clar, això et fa que primer fas el Telenotícies,
després fas... No, tot haurà d'anar acompanyat, no podrà ser només canviar una cosa.
Després el programa sèrio. Clar, el programa sèrio et comença...
Clar, a quina hora anem a dormir?
És veritat que fixa't,
a quina hora anem a dormir?
Què ha passat? Hem avançat, espera, que ens hem quedat a mitges amb el tema que dèiem, amb la Neus dels horaris dels espectacles, ens hi hem acostumat i ara comencen a les 8, entre 8 i 9:15, i no ha passat res, i la gent s'hi ha acostumat, no hi ha hagut una davallada pel tema horari, ha sigut per l'IVA cultural i per altres coses sí, però per l'horari no hi ha sigut. Bueno, doncs amb això passarà igual, se suposa, en el comerç, passarà igual a l'escola, passarà igual als mitjans de comunicació. És cert que ens anem acostumant a avançar els horaris, això està passant. I si tot va canviant, doncs al final, fins i tot els executius, doncs treballar molt serà plegar a les 7.
Bueno, però no ens ho agafem de forma dogmàtica, ara us donaré un exemple. No, que ara el mantra és conciliar, s'ha de conciliar. L'altre dia vaig anar al Consell de Cultura i com que s'havia conciliat vam acabar a 9:15, estigués el tema, no estigués els temes trencats. Perquè s'havia de conciliar, doncs convoca abans. El que no pots fer és convocar...
O convoquen més.
No pots convocar...
Convoca el més sovint.
Dic al Consell de Cultura...
No.
Pots convocar a les 7...
Té la història.
No pots convocar a les 7 i a les 8 i 10 i acabarem a 9:15 perquè hem de conciliar. Escolti, i si els temes no s'han tractat del tot, què? Llavors també a vegades, escolta, ara el mantra és conciliar...
No, s'ha de ser conseqüent i coherent.
És un exemple d'una cosa mal feta.
No, però no és l'únic organisme que ha passat.
S'ha de ser coherent.
I com que ara hem de conciliar-ho tot, doncs a vegades, deixarem tirarem el, com diuen, el nen amb l'aigua bruta, no? Vull dir que, és igual, de totes maneres. Són coses que a mi em fan gràcia, realment, tot això,
En tot cas, també els executius que treballen tantes hores...
Els països que més hores extras fa.
No vull generalitzar, però també
però no per
hi ha estudis
i
informes que t'apunten que no són productius.
Per això no vol dir
que hi ha els dinars d'empresa
que duren...
són de 2 hores i mitja, que tampoc ens posem a treballar a les 8 del matí. Molt d'aquest perfil executiu s'hi posa a les 10.
No estic parlant en temes de productivitat i tal.
I no vull generalitzar, que segur que hi ha el que treballa de 8 del matí a 10 del matí.
No estic parlant en temes de productivitat, que està demostrat que els països més productius són els que tenen un horari més ajustat i no estan tot el dia a la feina perquè hi ha un moment que estàs cansat i ja no fos res. Estic parlant del tema de conciliació, precisament del tema fills, que si fan tot aquest horari perquè els pares comparteixin més amb els fills, jo tinc els meus dubtes.
Jordi, no, perquè si és com l'exemple que ara posava el Toni, de dir, si no hi ha 2 hores i mitja per dinar, es fan aquells dinars que a vegades poden ser de feina, però la majoria de vegades tampoc són ben bé de feina, que et fa aquest parèntesi tan llarg al migdia i en canvi dines en una hora, que en una hora es pot dinar un menú al costat de la feina, aquí
posa't a treballar després d'un dinar
de 2 hores i mitja que a vegades va acompanyat d'una copa i un puro, per dir-ho així, perquè normalment és molt masculinitzat tot això.
Sobre taula.
Arribes a la feina a quarts de 5 o les 5, i què fas llavors? Abans no t'has concentrat
a... I tu creus que la persona que ho fa per no estar tantes hores a casa ho canviarà, això?
Bueno, això és un factor educacional, Jordi.
I si la societat... Canvi de
segurament els cara... Clar, però segurament...
El que no està a casa perquè no vol estar a casa i té excusa per estar tot el dia a la feina, ho seguirà fent.
Bueno, sí, però això és una mínima part de la societat.
Una mínima part.
No, però podrà anar al gimnàs. O sigui, al final també hi haurà més temps per l'oci.
Jordi, aquí no tens raó. Això, hi ha una gent, és veritat...
Quanta gent d'allargar la jornada per no estar a casa?
Que Jordi, és veritat. Però aquests ja no són objectius de la reforma.
No són objectes.
Si no canvies aquest hàbit, saps els mateixos.
Però aquests són els mínims, també.
Ui, això són els mínims, obligatòria.
No has de canviar els hàbits amb els que creixen. El futur és
l'educació. Jo cada vegada veig més pares que van a buscar els nens a l'escola. Pares, homes...
I tu faràs el teu horari que et doni la gana, com has dit ja a l'inici. I hi ha molts executius que continuaran fent l'horari que els doni la gana perquè no volen estar a casa o pel que sigui. Però és que el que hem d'apostar és pel futur.
Però també estem parlant de generacions que no són les predominants actualment. Jo us ho dic, cada vegada veig més pares, homes, que van a buscar els nens a l'escola.
O a portar-los.
O a portar-los, exacte.
També es pot conciliar al matí.
Al matí també es pot conciliar, no? D'acord, però ho dic en el sentit que deia el Jordi, que els que no volen estar a casa, els que no volen estar a casa, per sort, crec, cada vegada estan en extinció. Ja no són pares.
Ja no
són pares, ja són potser avis o rebesavis, no? Ja no, o sigui, la consciència dels pares d'avui, homes i dones... Bueno, segurament, perquè hi ha de tot a, no, hi ha de tot a la societat. Però la generalització no és aquesta.
Bueno, s'hauria de fer estadística. Jo tot el dia venia pel que dic vosaltres, i bueno, a veure, els nanos plegaran abans, però a veure, què passarà després d'on passarà?
No, ha d'anar acompanyat de l'horari laboral.
Això són els nanos. Si l'objectiu és que els nanos comparteixin més temps amb els pares, que em sembla excel·lent, i per tant, a veure, es aconseguirà, estarem els mateixos, s'allargaran les hores extraescolars?
No, ha de ser que l'horari laboral vagi acompanyant l'horari escolar, l'horari comercial...
El que els pares tinguin més temps per compartir amb els fills, això és indiscutible, ningú pot discutir. Tant de bo s'aconsegueixin, això.
És posar la primera pedra, mira, tantes coses, no?
No, jo crec que ja no és la primera pedra,
No,
ja n'hi ha hagut.
La primera pedra amb un canvi tan general. Se n'han posat, però a nivell, com el que dèiem, els exemples que posàvem, se n'ha de posar, ara hi ha d'haver un acord ciutadà per fer això.
De totes maneres, s'ha millorat molt, perquè jo recordo quan feia el batxillerat en una escola privada i Sant Jordi, que no diré quina era. Entrava a les 8 del matí, això amb 12, 13 anys, el batxillerat acabava amb 14, el batxillerat elemental, entrava a les 8 del matí, que feia llatí de 8 a 9, sortia, no sé si sortia amb la 1, no sé què, però entrava a les 3 i sortia a les 8 del vespre, sí, cuidado, que...
I per què anaves tantes hores? Jo perquè, a la mateixa
senzillament, no? Perquè era una escola on el mateix professor donava classes des dels EGB als de 4 de batxillerat, i els que fèiem batxillerat només fèiem classe als extrems, quan de 8 a 9, de 12 a 1, i a partir de les 6 de la tarda que els altres havien plegat. Senzillament això, i mentrestant ens tocava amb la pera.
Bueno, no hem avançat, per sort, des d'aquí, Jordi.
Imaginem les famílies que seria estar a partir de les 7 de la tarda a casa, tota la família disponible, que pots fer coses, que pots compartir, que pots sopar tranquil·lament.
I que poden estar tots amb el mòbil a la mà, compartint el mòbil a la mà.
Bueno, això ja dependrà de cada família.
Això ja serà una cosa interna de cada un.
No, però la veritat és que pot ser molt agraït. És que ara jo crec que...
Ara jo crec que és estressant.
No se n'escapa ningú.
Què comparteixen pares i fills a casa amb el mòbil? Què comparteixen? No, té un dia la meva d'allò,
Bueno, depèn,
Quan la gent que està sopant una parella, senta dos tard cada un amb el seu mòbil i tal, dius, bueno, si això és la forma moderna de compartir, extraordinari.
I ja que parlàvem de...
Encara que aquest és un altre tema.
Ja que parlàvem de canalla, ens queda molt poc temps, però, bueno, el tema de la revàlida. S'ha acabat. La
vaig aprovar i amb nota.
Ah, sí?
Home, ja estava tantes hores que per fort...
No, però la polèmica revàlida, que al final ha quedat anul·lada, sí que es manté la selectivitat i, bueno, diguem que són aquelles, no sé si sessions o marxa enrere del govern espanyol després de...
Les lleis de l'ensenyament, jo ja m'he perdut ja.
Per ser, jo havia sentit una...
A més, el fet de no tenir fills, jo encara estic amb el pla del 54. No, perquè...
Clar, la reforma horària tampoc no li interessa, a total d'estar jubilat, diu, no?
Ell diu que continua aixecant-se l'hora com
vulgui. El fet de no tenir fills, a veure, ha sigut un fet objectiu, que no he seguit els canvis, ara... Hem putinejat tant el tema de l'ensenyament que arriba un moment que jo ja em perdo, tu. jo ja no sé com estem ja.
Però és cert el que he sentit avui, és que no sé si ho he entès bé, eh? He sentit aquest matí a la ràdio així, no he arribat a temps de parar atenció, però m'ha semblat entendre que el Rajoy deia que ahir es va aprovar, ahir o no sé quin dia al Parlament, es va aprovar la retirada, no?, de la LOMCE, de les revàlides i tot això, i que deia que el govern no estava obligat a complir aquest acord del Parlament perquè implicava una modificació del pressupost. És cert, això?
Hi havia... A veure, jo vaig llegir també per sobre que volien portar al Tribunal Constitucional una cosa d'aquestes.
Crec que això.
Però em sembla que el compromís de no aplicar la LOMCE, sobretot a la revàlida, i en 6 mesos elaborar un nou projecte d'ensenyament, això està... Se va acabar endavant. Però ara hi ha algú que no els va agradar,
crec
que amenaçaven en portar-ho constitucional.
Això,
ara,
eh?
No sé exactament el què. No...
Jo no estic
al cas. Jo m'ha semblat entendre això, que aquest compromís, o sigui, aquest acord del Parlament de tirar enrere les revàlides i tot això, si de modificar la LOMCE o de retirar la LOMCE, no sé exactament, que no l'aplicarien perquè podia implicar una modificació del pressupost i que això no, i llavors no obliga. Que si és així, ens podem passar tot el mandat.
Ah, sí, sí, clar, clar.
El Parlament aprovant coses i el govern dient que no les aplica perquè ha de modificar el pressupost.
Sí, sí, sí.
Jo el que he sentit és a la consellera, també l'he sentit a la ràdio tot just arribant aquí, a la consellera Meritxell Ruiz, que deia que, bueno, doncs que aquí no estàvem disposats a complir segons quines d'aquestes normes que ara, bueno, tot i que és veritat que ha sigut com un pas enrere intentant no ser tan dictador la manera d'exposar-ho, no? Però que si teníem competències plenes, doncs
que
no s'aplicaria.
No, però s'ha acabat. El ministre sí que es va comprometre que no s'aplicaria la revàlida, això jo ho he sentit a dir.
Sí, sí, ahir va haver-hi reunió de consellers.
De la sectorial.
Que això sí, ara, no sé si després hi havia unes derivades, que és la que pot... Sí. Ara, de totes maneres, ara parlo pel boca ganso. Si davant una desconformitat amb el que t'apaga el Parlament per la Constitucional, no sé on acabarà el diàleg.
Clar, però... és que si...
Jo, per I no sempre... ho sé, no conec el detall, però ja es veurà, no? Dic, hòstia,
que jo no sé què era exactament, perquè ja et dic que no m'ha donat temps per a prova atenció, no? Però clar, a mi el que em preocupa, bueno, el que plantejo és això. Si cada vegada que el govern no estigui d'acord amb el que s'aprova al Parlament té el recurs de dir, ah, no, perquè això modifica el pressupost i, per tant, no m'obliga...
Bueno,
pues
ara ja tenim una possible pèrdua de suport i tal, si llegia, si arran de la Rita Barberà es tira enrere el PP amb els compromisos que va adquirir Ciutadans, sobre tot el tema de la que diuen regeneració democràtica, però bé, no, imputats, lògicament, tindrem un altre motiu de conflicte, vull dir, bueno, no sé, però... Ja ho anirem veient.
Ho anirem veient al llarg d'aquests dies. També PP i Ciutadans estan amb el tema pressupostos i veurem també que...
Aquest és fora, perquè pressupostos vol dir...
A veure com acaba la...
Vol dir retallada de 5.500 milions l'any que ve.
Sí, sí, tot això encara ho hem de veure.
Les comunitats autònomes ens afectarà tot. Aquí sí que estem parlant ja de mayores.
Senyores i senyors, gràcies per haver-nos acompanyat. Dimarts que ve no cal que vinguis,
no,
Jordi.
No treballeu aquí? El dia 6 no treballeu aquí? Vosaltres? No, que sou funcionaris.
Vigila amb la reforma horària.
No, aquell dia per tocar la pena m'aixecaré a les 7 del matí.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Gràcies.